tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines. El telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
I ara tot està per fer. Serem un sol. Crita la grada. Que sonin com a mitjanit. Que som el...
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. I el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Madrid acaba de guanyar el camp de l'Espanyol i ajorna que el Barça sigui campió de Lliga. El Madrid ha guanyat 0-2 al camp de l'Espanyol. Vinícius ha fet els dos gols, el 0-1 amb una bona acció individual i el 0-2 amb un gran xut després d'una bona combinació amb Bellingham. Els dos gols han arribat a la segona part. L'Espanyol ha competit força bé, ha generat ocasions, ha deixat millor imatge que els últims partits, però no ha estat suficient i continua sense guanyar en aquest any 2026 i en tota la segona volta. El títol de Lliga del Barça ha d'esperar. La pròxima oportunitat serà diumenge vinent al Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. El Clàssic serà a les 9 del vespre. A aquesta hora sabrem si el Barça ja és campió o no. El Barça, de moment, el que fa és continuar sumant punts i encara manté les opcions d'arribar als 100 punts. El Barça va guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna. Ahir un partit decidit a l'últim quart d'hora amb gols de Lewandowski i Ferran Torres. No hi ha Lliga per el Barça masculí, però el diumenge ha estat bo per al Barça com a club, perquè el femení, el Barça femení, s'ha classificat per la final de la Champions després de guanyar 4-2 al Bayern de Múnich al Camp Nou. Un Camp Nou que ha tornat a omplir-se per viure un partit de Champions al Barça femení. Serà la setena final de Champions per al Barça, la sisena consecutiva, fet que no havia aconseguit cap equip, cap club fins ara. Sis finals de Champions consecutives. Aquest any la jugarà contra el Lió, una altra vegada el Lió, aquesta vegada amb Jonathan Giraldi de la banqueta. Serà el dissabte 23 de maig, en 3 setmanes, a Oslo. El partit d'avui ha estat competit i vibrant contra el Bayern. S'ha avançat el Barça amb un gol de Salma Parayuelo, ha empatat ràpid el Bayern, però el Barça ha continuat atacant i Alexia ha fet el 2-1 encara la primera part. A la segona, només començar, Payor ha fet el 3-1, Alexia el 4-1, el Bayern no s'ha rendit, ha fet el 4-2 i ha generat alguna ocasió més, però el Barça sempre ha tingut el coixí dels dos gols. Els dos d'avui, amb els dos d'avui, Alexia ha igualat César com a segona màxima golejadora de la història del Barça. En la segona posició del rànquing de golejadors històrics del Barça, només hi ha per davant Leo Messi. Avui Alexia ha marxat entre llàgrimes quan l'han substituït. Algú ha pogut pensar que s'acomiadava del Camp Nou, és possible, però després ella no ha volgut confirmar res. El Barça ja ha transformat en un costum jugar la final de la Champions i això té molt mèrit. Tornant a la Lliga, la masculina, el Girona va perdre divendres contra el Mallorca a Montilivi, 0-1, s'està complicant la vida i la temporada. Un altre partit insuficient del Girona de Mitchell, que diu que està tranquil, tot i que la permanència no està ni molt menys garantida. Partits d'aquest diumenge. Primera, el Betis 3, Oviedo 0, el Getafe 0, Rayo 2 i el Celta 3, Elx 1. Per demà queda el Sánchez Pizjuán al dramàtic Sevilla-Reial Societat. A la classificació, dramàtic per al Sevilla, a la classificació de primera, el Barça és líder amb 88 punts, Madrid segona 11 de distància, 77 punts, el Villarreal tercer amb 68, l'Atlètic de Madrid quart, 64, el Betis és 5 amb 53, el Celta 6 amb 47, el Getafe 7 amb 44. L'Espanyol continua amb 39 punts, el Girona és 16 amb 38. La zona de descens ocupen a 4 jornades per al final, el Sevilla amb 34 punts i el partit pendent de demà, el Llevant amb 33 punts a 3 de la salvació i l'Oviedo amb 28 punts i pràcticament sentenciat. A la Lliga F, a la Lliga Femenina, aquest cap de setmana han jugat l'Espanyol i el Badalona, dues derrotes ahir dissabte, Badalona 0, Atlètic Club de Bilbao 1 i divendres a l'AMA 3, Espanyol 1. El Barça jugarà dimecres el seu partit de Lliga, el Johan Cruyff contra el Llevant, servirà per oferir el títol d'aquesta Lliga F a l'afició blaugrana. A la primera federació, el Sabadell ha empatat a casa contra el Múrcia a la nova Creu Alta 2-2, un partit que perdia 0-2. Continua líder el Sabadell per pujar a segona. Falten tres jornades per acabar la Lliga a la primera federació. L'Europa està lluitant pel playoff i el Nàstic ho té força bé per salvar-se. A la Premier, l'Arsenal va guanyar ahir 3-0 l'Everton, bona renda de gols per l'equip d'Arteta, que potser serà important per decidir la Lliga Anglesa. El City juga demà dilluns contra l'Everton a Liverpool. L'Arsenal ara mateix és líder, 6 punts més que l'Arsenal, que el City, però el City té dos partits menys. I a Itàlia, aquesta nit, l'Inter ha guanyat la Lliga, després d'imposar-se 2-0 al Parma a San Siro. Confirma així l'Inter la seva hegemonia a Itàlia, al Calcio, als últims anys. Comencem, que no tenim tota la nit.
Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 3 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia de Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A veure, esteu convençuts que el Barça guanyarà la Lliga diumenge vinent al Clàssic o no? Espereu, no respongueu ara, us ho pregunto més tard, d'acord? A la producció hi ha l'Aina Grau, el control de l'Estudi 5, el Joan Arroyo, i al control central hi ha l'Andrea Martínez i el Víctor Rodríguez. I també aquesta nit hi ha el Marc Andrés. Marc, bona nit.
Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, per risc de tempesta s'ha hagut d'avançar el Gran Premi de Miami de Fórmula 1.
I l'ha guanyat el pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, per davant dels dos McLaren, Lando Norris i Oscar Piastri. És la tercera victòria consecutiva de l'italian, en la que és la quarta cursa de la temporada. A la general, Antonelli suma 100 punts, 20 més que Russell i 37 més que Leclerc.
Antonelli té 19 anys?
Sí, és joveníssim.
És una sensació.
És una sensació absoluta. A més, Mercedes ha començat aquesta temporada dominant i, de fet, aquestes quatre curses, tres les ha guanyat Antonelli i l'altra l'ha guanyat Russell. Per tant, de moment...
Una altra sensació de 19 anys. Paola Ramos, al Mundial Femení de Motociclisme, la tarragonina avui ha guanyat la segona de les curses d'aquest cap de setmana a Hongria amb un final espectacular.
Sí, perquè la tarragonina anava rodant juntament amb un grup de quatre fins que, a falta de tres voltes per al final, ha remuntat i s'ha acabat posant líder a l'última volta. Han completat el podi Beatriz Neila i la vigent campiona i líder del Mundial, Maria Herrera. La també catalana Ivonne Serpa ha estat dotzena.
Jordi Costa, Paola Ramos.
Flipant. Sí, un parell de bojos de les motos m'han instat a revisar el final de la cursa d'avui a Hongria i... Flipant. No puc dir una altra expressió. Ha fet 400 adelantaments en 3 voltes.
Sí, sí.
Impressionant. Sí, sí, no tinc paraules. Sí. És veritat que ha estat a punt d'anar per terra en cada avançament, però ha estat increïble.
Increïble. Si podeu recuperar-la, ha estat cap a un quart de dues de la tarda, la feien a Vamos 2 o Vamos 3... Espectacular. O sigui, un dels bojos que diu el Jordi, crec que està servidor, jo no sóc boig de les motos i he enganxat de miracle, però m'ha excitat tantíssim que no he pogut reprimir-me per enviar-li un missatge tant al Jordi com al Damià. Paola Ramos, espectacular. Al nivell de Marc Márquez en els seus millors temps i quan feia el que volia al Mundial de Motociclisme. Marc, resultats de la jornada a la Lliga CB?
Victòria del Barça amb contundència contra el Gran Canària per 91-69, però compta amb les baixes de Will Clyburn, que estarà fora mínim 4 setmanes per un problema de salut, i Jan Vesely, que no ha pogut jugar per molèsties al genoll dret. Aquest matí, triomf espectacular del Manresa, 104-102 al València, amb 30 punts de Bassoan, i l'equip queda una victòria de la salvació. Ahir, victòria del Girona, també de l'Andorra, tot i seguint descens als andorrans, i derrota del Lleida. Veurem què passa, per cert, amb la Penya, que va haver de suspendre el partit contra l'Unicaja per errors en la instal·lació tècnica. Aquest duel, segons ens ha explicat l'Ernest Macià al Tot Gira, es podria recuperar el 26 o 27 de maig, o potser inclús dilluns vinent, ja que aquest proper cap de setmana es juga a la Final Four de la Champions a Badalona i participa a l'Unicaja.
L'Uni Girona ha passat a semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, ha superat el Leganés.
Després de l'empat a l'anada, avui les gironines han dominat a Fontejau i han guanyat per 89-63. Han destacat els 21 punts de Koulibaly i de Holm. A les semifinals el rival serà el València, també amb el factor pista a favor del Girona.
I en tenis, Jannik Sinner ha guanyat la final del Masters 1000 de Madrid, ha passat per sobre d'Alexander Zverev, l'Alemanya, a la final per 6-1 i 6-2. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Madrid ha guanyat a Cornellà al Prat, Espanyol 0, Madrid 2, ajorna d'aquesta manera la confirmació del títol de Lliga per al Barça, i a Cornellà al Prat ara mateix està parlant l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
Toda la planificación de los lesionados... Está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que es los que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas, cuándo no, y a partir de ahí, pues cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar.
Això li deuen preguntar a Sònia per
Mbappé,
no?
Mbappé. Li han preguntat també per Vinícius i el canvi. L'ha canviat perquè no vol que es perdi el clàssic i lloances en majúscules cap al jugador.
Comparaciones entre jugadores y bueno, yo creo que necesitamos de todos. Que lo he dicho siempre y desde que estoy en esta silla, para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco. Incluso cuando tenemos nosotros la posesión, tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo porque para que te den un balón tienes que tirar 10 desmarques y bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Creo que hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, como dije ayer, pues el talento solo no vale. Y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues yo creo que no hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia. Y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que lo ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo, pero sobre todo por lo que somos y por cómo hemos construido la historia del Real Madrid.
Segona vegada
Álvaro, Miguel Ángel,
en dos dies que insisteix en aquesta història, però crític ja amb l'actitud dels seus jugadors, d'alguns.
Estando lesionado se marcha fuera.
Insisteixen amb el tema de Mbappé.
Ustedes jugándose la temporada
estava
en marzo,
Itàlia, crec, amb la companya, pues, la parella.
No sé si entiende que haya gente que piense que no es la imagen más decorosa.
Mira, yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes de la exigencia que tiene este club. Somos un club que, por suerte, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
Sònia, queda pendent del que diu Arbeloa, d'acord, a la sala de premsa. Sergi, Andreu, bona nit.
Què tal? Bona nit, Xavi.
Sergi, no ha pogut ser, tot i que l'Espanyol ha competit millor que les últimes setmanes, que els últims partits, però avui Vinícius fa ni el dia, ha fet dos golaços i el Madrid s'ha acabat enduent un partit de manera, diria que clara i ajustada pel que s'ha vist.
Sí, no, jo m'agradaria tornar a veure el partit perquè, no sé, venim de tan avall que a mi m'ha agradat bastant l'Espanyol fins als gols. La primera part, com és el que dius tu, ha competit molt bé, ha arribat, passa que, clar, no fan un gol ni a l'hora de Sant Martí ara mateix. Però és un Espanyol que, a comparació amb altres partits, jo trobo que ha fet un partit molt més digne i millor que altres dies.
Una mica alliberat, no? Respecte a dilluns, sí. Contra el Llevant, sí. Alliberats, no? Intentant, sí, fer alguna cosa amb la pilota. Terrats ha tingut bon dia, sí. Tot i que Roberto s'ha posat pel mig. Roberto és preocupant l'estat de...
La falta de
desconfiança absoluta, sí, sí. Que ha passat davant d'Andalús.
Però mira, avui a l'Espanyol una cosa que és que ho havia perdut perquè els hi cremava la pilota als peus, avui han fet molt més joc associatiu, han combinat, sí, al mig del camp, han sortit jugant des del darrere. Això feia 3 o 4 partits que ho havien perdut absolutament. I mira, no sé, jo tinc la sensació que hi ha coses que avui s'han fet molt millor. Però clar, ve el Madrid i fa dos golaços Vinícius i poca cosa pots fer.
Ara sentirem també Manolo González fent les reflexions després d'aquesta derrota, una altra derrota. Són 16 jornades, no? Sense
17,
guanyar. 17. Amb la d'avui, sí. 17. Déu-n'hi-do, sí. És que ara comenteu al Totgira que el rècord de l'Espanyol negatiu
era de 19 la temporada 88-89, és a dir, dels últims pràcticament 100 anys que fa que existeix la Lliga. 19 i ara 17, bascaves camí del rècord, eh?
Sí. I
dissabte... Revisava, Xavi, aquesta setmana els equips del segle XXI que han encadenat com a mínim 16-17 jornades sense guanyar. Pràcticament tots han acabat perdent la categoria.
Però n'hi ha, ha gaire...
Hi ha algun que no, eh? Hi ha algun que no.
Però vull dir, n'has trobat molts d'equips que estiguin 17 jornades sense guanyar?
Mira, Déu-n'hi-do, em sembla que eren 12.
Ah, Déu-n'hi-do, sí.
Sí, eren 10 o 12, eren al llarg de tot el segle XXI. Sí, sí, m'ha sorprès trobar-ne més dels que em pensava. Però... I una cosa que sí que no passarà ara, crec, i que sí que ha passat en tots els altres casos, o pràcticament en tots, un diria que no, que és que hi ha hagut destitucions pel mig, que no és el cas de l'Espanyol, perquè veníem d'on veníem, amb els 34 punts de la primera volta, i però, clar, és gros que 17 jornades sense guanyar no toquis la banqueta, no?
I d'aquestes 17... 12 casos, crec que només un s'han salvat.
Només un, eh?
Sí, exacte. Van baixar de categoria.
Exacte.
El que
sí,
passa és que la situació de l'Espanyol, 39 punts, bé, no té res assegurat.
Demà parlem.
Demà amb el Sevilla, sí, el partit del Sevilla demà contra la Reial Societat. El Sevilla és el pròxim rival de l'Espanyol dissabte vinent al Pizjuán, Sergi, partit dramàtic.
Un infern per mi. Sí, com és, hi penso... Tu.
I per molts altres.
No, per mi...
Pels jugadors, no, potser més.
No, vull dir que des del meu punt de vista serà un infern pels jugadors. No, és que sigui un infern. Per mi no. Per mi, no vull dir que... No, vull dir que des del meu punt de vista és un partit dramàtic. Dramàtic i que i vull veure com ho gestionaran i com sortirà l'equip i què passarà al Pizjuán. Mm-hmm. Que ara mateix per mi és una incògnita, perquè és que jo sincerament no veig... I potser estic molt pessimista, eh? No acabo de veure en quin moment l'Espanyol pot sortir d'aquest fangar.
Fes-me cas, signa l'empat dissabte vinent al Sánchez Pizjuán, sense cap mena de dubte.
Però, no dic que no, Xavi, perquè...
Home, no, ja. I tant que no em dius que no.
És que no, després et ve l'Atleti Club a casa mitja setmana, que poca cosa s'hi jugarà, no? Potser l'Atleti Club, home, o potser sí, Europa, encara.
Hi ha una persona europea.
Sí.
Sònia Olear, ha acabat ja la roda de premsa d'Arbeloa?
Ha acabat la roda de premsa d'Arbeloa, sí.
Algun pal més als seus jugadors?
No, només que veuran aquesta setmana com està Mbappé i si pot jugar pel Clàssic i que confiem que Carvajal pugui acomiadar la temporada al terreny de joc.
Mbappé ha dit que podrà jugar pel Clàssic o no?
No, que veuran com arriba aquesta temporada, aquesta setmana, que sí. Ja es veurà.
No l'ha descartat ni l'ha confirmat,
correcte.
Una setmana pel Clàssic. Arbeloa, amb això de l'smoking dels seus jugadors, m'ha recordat un amic del Jordi Costa, Jordi.
Ara m'agafes.
Àngel Fernández amb les senyoretes de...
Ah!
Amb les ballarines de Saló el dia del Besiktas, fa 26 anys.
Sí, sí, ostres. Valls de Saló.
Valls de Saló.
Sí,
no?
Sí, me'n recordo encara perseguint-lo per l'aeroport d'Istanbul, perquè per veure si encara la deia més grossa. Déu-n'hi-do, quina nit.
El dia següent va haver-hi Sarau al vestidor.
Sí, home.
Home, normal. Encara recordo l'entrevista a la llotja de l'estadi, sí.
Havia perdut 3-0 el Barça.
Em van saltar els ulls.
Serra Ferri, l'entrenador. I Arbeloa, Déu-n'hi-do, com està plegat.
A mi m'ha semblat molt crític amb Mbappé. Sense dir-ho.
Sí.
Perquè després ha acabat dient que tots els jugadors saben el que és el Madrid, però amb una de les respostes m'ha semblat, i jo crec que tota la roda del món.
Sí. Diria que no només amb Mbappé, però Mbappé sí, però ben enfocat.
Hi ha hagut un moment de la resposta que crec que el focus està posat en Mbappé, perquè em sembla que el Madrid, que està jugant la Lliga, que ell ja està en dubte aquesta lesió, tal com acaba la temporada, que se'n vagi un parell de dies a un iot a Itàlia amb la seva parella, per molt que digui Arbeloa que en dia de festa sí. Tot pot fer el que vulgui, jo crec que de cara a l'afició això no toca.
Alguns esperàvem que avui el Madrid no guanyés a Cornellà i d'aquesta manera l'Espanyol estigués més a prop de la permanència i el Barça aquesta nit estigués celebrant el títol de Lliga.
Jo he vist un Madrid més enduiat del que m'esperava, la veritat.
A mi el Madrid m'agrada més quan no juguen totes les vaques sagrades, que diria Cruyff, però molt més, eh? Quan li falta, sobretot, o Vinícius o Mbappé, és un equip molt més encaixat.
La baixa de Mbappé no li ha anat bé a l'Espanyol.
No,
Xavi.
Doncs em sembla que ho vaig comentar ahir a la TDT.
Sí, és que comentàvem aquesta setmana amb el Tot Costa i el Costa.
Aviam, ara farem aquí el Club de la Medianoche de Madrid, però vaja, no sé, Arbeloa, la mania que li té el Gonzalo aquest, que surt i fa una assistència fantàstica per Vinícius.
Dèries, filles i fòbies. Però vaja, que si no els acaba d'encaixar, que ens l'envien cap aquí, que ja li farem un espai. A Mbappé.
Ah, pensava a Gonzalo.
A Mbappé. No, no el vull ni regalat.
Jo tampoc.
Ni regalat.
No? Jo tampoc.
No.
Val, doncs ja en parlarem al final de l'estiu.
En aquest Barça jo tampoc.
Bé, a més que això sí que és futbol ficció, no. Un altre ja és Blade Runner. Però... Escolta, més que no m'encaixa gens en paper.
És que a més que tindries el mateix problema que té el Madrid, que clar, és que en el futbol d'avui dia clar. No et pots permetre que hi hagi un parell de jugadors que no claríssim. Pressionin com la
és que Mbappé marcarà gols i un dia el seu equip guanyarà, però mai el seu equip es comportarà col·lectivament amb aquella sensació d'un equip rodó, perquè això, no ho canviarà.
Ho lamento, però això que aquesta llufa que se li ha penjat a Mbappé de que els seus equips no guanyen, un tio que té un Mundial i que...
No, jo he dit que guanyarà, he dit, eh?
Jo ja accepto que no és... no ajuda defensivament, però vaja...
Però ja no és només defensivament, no, clar, Jordi. Desencaixa l'estructura ofensiva de l'equip. Però tenir com Vinícius, però, si és que el Xavi és ajuntar dos jugadors d'aquest estil.
Desencaixa l'estructura ofensiva del Madrid perquè el Madrid va anar a fitxar un tio que ja en una posició on ja la tenia coberta. Això, des del meu punt de vista, vaja, és que
no ara... Però també desencaixava l'estructura ofensiva del PSG. I no el van anar a fitxar, sinó que ja el tenien. O sigui, és una dolça hipoteca, si vols. I per això depèn de què valoris. Si valores números i valores èxits, perquè és evident que Mbappé guanyarà títols, i per això jo no ho centro en si guanya o no guanya. Jo ho centro en la sensació que quan ell juga en un equip és difícil que aquells equips et girin rodó, que et convencin, que tinguin una expressió col·lectiva embancant, perquè ell genera moltes hipoteques. Ocupa molt espai, necessita llibertat...
Condiciona els moviments dels companys.
Defensivament, ja no cal que t'ho expliqui, li pregunteu a Luis Enrique directament. Vull dir, ara farà gols, el seu equip guanyarà, i vés a saber si guanyarà pilotes d'or també.
Escolta, de zero interès en convertir-me en advocat d'Mbappé, però tot això que has descrit és el retrat robot del que entenem per un crack i que ho hem vist en un munt de jugadors...
Però Mbappé, crack, o sigui, acabarem amb això, perquè no es tractarà de fer
no.
Mbappé. Però, o sigui, Messi també era un crack, però Messi feia
però
jugar els
companys. Encaixat, i tant,
Messi
home,
feia,
clar.
Mbappé no fa jugar els seus
companys. I no posaré Mbappé al nivell de Messi.
No, a banda
no
d'això...
Doncs quin crack penses com ell?
No, home, però,
per exemple, jo penso en tirant del fil del Madrid, a mi Mbappé no em sembla gaire diferent de Cristiano Ronaldo, i crec que Cristiano Ronaldo li va donar un rendiment al Madrid espectacular.
Jo crec que Cristiano Ronaldo, des del punt de vista del lideratge, és que Mbappé no li arriba ni al malic, vull dir...
Que Mbappé sí, fa el seu partit sempre.
Cristiano t'estira.
No.
A veure, Sonia Olearo...
Cristiano t'estirava l'equip. No, o sigui, no, Cristiano no refusava segons quines obligacions, Jo crec que ja tenia molt més implicació col·lectiva que la que té Mbappé, però vaja, això va a gust del consumidor.
Sonia Olearo, Sergi Andreu. Ha sortit Manolo González a la sala de premsa?
No, encara no.
Estem aquí esperant.
A veure, la resta, creieu com l'Oriol Domènech, per exemple, que dissabte vinent després del Sevilla-Espanyol tindrem clar si l'Espanyol patirà o patirà molt per salvar-se? Aquesta nit el partit us deixa pitjors sensacions que les de fa uns dies?
Que els tindrem clar, és evident, però un tema numèric. És a dir, que si demà guanya el Sevilla a la Real Societat i el Sevilla guanya l'Espanyol dissabte que ve, el Sevilla passarà a l'Espanyol i per sota que tindrà l'Alavés tindrà a 3 punts en posició que faci l'Alavés la setmana que ve. Vull que s'apretarà tot molt. Vull dir que...
Bé, depèn. Si l'Espanyol empata, continuarà tot allà mateix.
No, home,
jo crec
si
que és el que ha
empata...
a buscar l'Espanyol. És a dir, l'Espanyol no pot arriscar a perdre a Sevilla.
Exacte.
I per tant, amb un puntet... i ja ho resoldrà quan pugui, o amb empats, o guanyant l'Atlètic Club la setmana següent. Però no es pot permetre perdre Sevilla, perquè si no, aleshores sí, ho tindrà complicat.
El Sergi Andreu deia que aquest partit d'avui contra el Madrid és derrota, però potser no resta tant. No resta tant com havien restat altres partits. Un empat com el del Llevant, que va generar molts nervis entre els aficionats i també entre els jugadors, per exemple.
Mira, ara, Xavi, perdona, surt Manolo i, si voleu, li podem començar fent les primeres preguntes.
Sí. Bona nit, comencem la premsa del nostre entrenador, Manolo González. Ja sabeu, sisplau, 9:30, Sergi, Edu, qui vulgui seguir.
Què tal, Manolo? Sergi, Andreu, en directe pel Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tens la sensació avui, perquè li hem vist a l'equip, que en moltes fases ha estat millor que en els últims partits, que s'ha escapat una bona oportunitat per rascar com a mínim algun punt al Madrid?
Sí, s'ha escapat, s'escapen diverses. El dia de Vallecas, per exemple, també s'escapa, avui s'escapa,
perquè penso que la primera part hem fet millor partit que ells, hem tingut més situacions que ells, inclús hem començat la segona bé, tancant el Madrid amb els primers minuts, inclús després del 0-1 hem reaccionat bé perquè hem tingut tres situacions de gol després del 0-1 de Vini, amb l'acció de Ramon Terrats, que xuta l'àrea, que li pega Roberto, que va a porteria, l'acció de Roberto a una centrada també, i l'acció de Ramon Terrats del xut de fora l'àrea que surt per poc. El 0-2 sí que ens ha fet mal a partir d'aquí, com és normal, però sí que és veritat que penso que si l'equip s'hagués posat per davant, el partit hagués sigut radicalment diferent.
Queden quatre partits. El més proper és el de Sevilla, de la setmana que ve. No sé, falten dies encara i heu de preparar-lo, però com el definiries?
Bueno, els que queden ja no Sevilla només, els altres que queden són molt importants. Ara ja queden partits que són definitoris i toca donar tot el que tenim a dins.
Hola, Mister Edu, de Batlle de RAC1. Et volia preguntar, pel que m'intueixes, evidentment la setmana anirà passant, els dies de cara a aquest partit de dissabte, però aquest partit d'avui, ara en calent, creus que deixa l'ànima de l'equip, evidentment, pitjor que abans de jugar per aquesta derrota, però és una derrota que fa molt més mal que d'altres que ho han encaixat en aquests 17... En aquests últims partits, vaja, a la segona volta?
Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que l'equip competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al, bueno, 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa, però són partits que has de portar igualats, i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil. Hem intentat posar-nos per davant, hem tingut situacions, però clar, quan al final no les certifiques, ells tenen jugadors que decideixen un partit.
Més enllà del partit d'avui. Manolo González, en la roda de premsa posterior a l'Espanyol 0, Madrid 2, derrota de l'Espanyol, que complica una mica la vida a nivell de permanència al seu equip. Ara resumirem al final d'aquesta roda de premsa de l'entrenador de l'Espanyol. Marxem un moment i quan tornem celebrarem amb protagonista que el Barça femení jugarà la final de la Champions. No és que la jugarà, és que la tornarà a jugar la final de la Champions al Barça femení.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Mar Mediterrani, octubre de 1985.
L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
El que havia de ser un creuer de somni...
Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
Es va convertir en un viatge a l'infern.
El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
Aquile Lauro...
Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
Bona nit. En el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 celebrat avui, el número premiat ha estat el...
55.335. 55335. De la sèrie 92.
L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit, som a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha el Marc Andrés. El Barça femení jugarà la final de la Champions, gran notícia, la sisena consecutiva, fet que no havia aconseguit mai cap equip fins ara. Ara en parlem, que ens espera protagonista. Aquesta setmana, sabeu que a Catalunya Ràdio i a 3CAT hem celebrat la Setmana de la Llengua i hem buscat casos de persones d'altres llocs del món que han après català. I al Club de la Mitjanit ens fa molta il·lusió presentar-vos un oient mexicà que ha après català, i l'ha après molt bé, per cert, escoltant Catalunya Ràdio, entre altres programes, al Club de la Mitjanit. És l'Andrés Ríos, oient mexicà de Catalunya Ràdio, des de San Luis de Potosí. Andrés, bona nit.
Bona nit, Xavi, com estàs?
Molt bé. Tu?
Tot bé, també.
Sí, escolta'm, tot això que he explicat és veritat, eh? Tu ets mexicà de San Luis de Potosí, no has viscut mai a Catalunya, ni tens família catalana, però parles català amb fluïdesa i l'has après escoltant la ràdio.
Sí, home, amb fluïdesa no ho sé, però s'ha de fer l'intent, no? Sí, per cert, és San Luis Potosí, eh? No sé per què es coneix molt com San Luis de Potosí, però és només Potosí.
Potosí, eh, hem de dir?
Sí, San Luis Potosí.
San Luis Potosí. D'acord, escolta'm, has estat fa poc per aquí, per Catalunya, aquests dies. Et vas trobar, per exemple, la Laia Tudela al Camp Nou en el Barça espanyol en el derbi l'11 d'abril.
Sí, em va fer molta il·lusió que la TDT l'escolto tots els partits. Sincronizo la ràdio amb la transmissió de Cada Mèxic i, home, serà la TDT... Il·lusió, em fa molta il·lusió.
Sí? Escolta'm, i des de quan vas començar a aprendre català escoltant Catalunya Ràdio?
Llavors, quan el Club de la Mitjanit es feia amb el Garriga i la Laia, jo del 2007, una cosa així, i va ser quan vaig començar a escoltar la ràdio tots els dies, i doncs a poc a poc.
Poc a poc, però vaja, potser fa 10 anys, però parles molt bé. Vas practicant, tu, a la teva ciutat, a Mèxic, amb algú?
Doncs la veritat que no, però fins i tot a vegades em fa això de que estic pensant en expressions o en com ho puc dir, com reaccions, com expressions... Que les tinc ja a dins i comences a pensar una mica en català. Jo deia que cal fixar que són més de 4 hores, potser, al dia que estic escoltant diversos programes de ràdio i alguna cosa t'emportes, no?
Alguna cosa queda. Quina és la teva paraula o expressió catalana preferida?
Jo crec que em surt molt el home i tant, però com reacció d'afirmació, no? De allò, no sé què, com has gaudit el partit o alguna cosa així, sí. I és home i tant, és com una reacció molt positiva, no? M'agrada molt.
Ah, Andrés, i tu quan ets a casa, a Mèxic, a la teva ciutat, a San Luis Potosí, se t'escapa alguna expressió catalana quan parles amb la gent d'allà que el català no el practica, no el domina com tu?
Sí, però molt com paraules que tinc jo molt a dins i llavors quan estic parlant, per exemple, al barrejar, la paraula barrejar o barreja,
sí,
sí, em surt com si fos castellà. O sigui, ahí faig una barreja de les dues llengües.
I t'entenen?
Jo crec que sí, però no em surt com moltes vegades al dia o així, però s'entenc per el context.
Escolta'm, Andrés, va, t'estem superagraïts, ens encanta, fa molta il·lusió que ens expliquis aquesta experiència teva. Alguna vegada us posar RAC1, no fotem.
Fixa't que no, eh? No? RAC1 no, el que sí escolto és a Ràdio Barcelona, a la cadena SER.
Sí,
algun altre programa, fins i tot, com per exemple La Sotana o no ho sé, molta música, molt de música, de pel·lícules. Em vaig anant, com puc dir, com més a dins de la cultura del país, no només els esports, no? De una mica tot.
Molt bé.
La literatura, tot, tot.
Molt bé, és l'Andrés Ríos, San Luis Potosí, Mèxic, que des de fa 10 anys va començar a aprendre català i el parla d'aquesta manera, i tenim l'orgull i l'honor de ser responsables indirectes del seu aprenentatge de la nostra llengua. Andrés, molt agraïts per tot.
I molt agraït amb tu i amb tota Catalunya Ràdio i molt directes, eh? Molt directes, vosaltres, no tan indirectes com dius.
Home, però el responsable directe ets tu. Andrés, ahir vas seguir la TDT amb l'Osasuna 1, Barça 2?
Sí, clar, sí.
Amb emoció, com sempre. No falles mai, tu, eh?
No, és com que ja estic acostumat al a les veus, al
Bernat, al Ricard,
la forma, sí, i ja no canvio per res.
Molt bé. Fas molt bé. Gràcies, Andrés.
Xavi, moltes gràcies.
A tu, una abraçada.
Igual.
El Barça va guanyar ahir a Pamplona 1-2 contra l'Osasuna, un altre partit seriós del Barça en aquest tram de temporada, potser una mica massa pla, tot es va decidir al tram final, al minut 35 de la segona, a partir del minut 35 de la segona, amb dos gols, un de Lewandowski a passada de Rashford i l'altre de Ferran a passada de Fermín, després l'Osasuna va fer l'1-2, però el Barça va mantenir la victòria i ara el pròxim partit és contra el Madrid. Us ho demanava al començament del programa. Creieu que el Barça serà campió, sí, a aquestes hores diumenge vinent, després del clàssic al Camp Nou?
Amb tu que t'agraden els percentatges, et diria que amb un 80% sí.
80%.
Sembla que jo li dono un 20% que el Madrid pugui guanyar.
Sí, sí, amb un empat el Barça és campió, Sònia.
Clar, són dos de tres resultats que pots que et pots permetre, per tant, jo crec que sí.
Sí, eh? Jordi?
Sí, també.
Sí, i el Ricard?
Dos de tres és un 66%.
Sí.
El pujarem una mica, va 75, com...
Sí.
Sí.
Sí, ho tenim. Mira, jo no sé si ho tinc tan clar. La Lliga no s'escapa, segur. Però que es guanyi diumenge vint el clàssic...
Perquè no veus la millor versió del Barça actualment, oi?
No sé, perquè un clàssic és molt incert.
Però està escrit el relat. Aquesta Lliga la vas començar a guanyar el dia que perds el Bernabéu.
Ja.
I la guanya... Vaja, l'hauries de guanyar.
Home, seria un relat preciós, eh?
Sí, sí. I que sortís Piqué i digués «Contigo empezó todo, Vinicius!» Bueno, Piqué té altres ocupacions últimament, però ja aniria per aquí la cosa.
Sí, 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 està una mica ocupat amb l'Andorra i els àrbitres, Gerard Piqué. Veieu Rashford de titular per davant de Bardaggi diumenge vinent contra el Madrid?
Jo crec que sí. Jo ja vaig comentar que el veia jugant a Pamplona, que se li donaria una segona oportunitat... Però no sé si tindrà una tercera.
Jo també ho crec. Jo crec que hauria. No sé si el veig, però jo crec que hauria. Si la disjuntiva és Bardaggi o Rashford, jo el faria jugar, sí.
I la Sònia potser no té tan clar.
No, jo no sé què farà Flick. El que crec és que si encara no has pres una decisió sobre Bardaggi, potser l'has de veure en un clàssic per acabar de decidir.
Uh-huh. A veure què hi diu l'Àlex Dalmas.
Ja volem el pas
sencer. Dalmas, com vas?
Bona nit, molt bé, molt bé.
A veure, Rashford per Bardaggi contra el Madrid?
Per mi sí, jo coincideixo aquí. A mi les dues mitja hores que hem vist de Rashford a banda dreta m'han agradat molt.
A mi també, a mi també. I optimista per diumenge vinent al Clàssic, veus el Barça campió a aquestes hores diumenge de la setmana vinent?
Sí, sí, jo t'ho pujo el 90%.
90%,
que, com diu el Jordi, ha d'acabar-se aquí.
Àlex, avui ens vols parlar, i parlar bé, de la pressió del Barça, que ha generat ja uns quants gols immediats després de recuperació aquesta temporada. Ahir, l'últim exemple, el 0-2 de Ferran, recupera Cancelo a la banda esquerra, passada a Fermín i gol de Ferran. Has trobat dades interessants sobre aquest aspecte del joc?
Sí, exacte. Agafo el fil d'aquest segon gol, perquè hem parlat moltes vegades que el Barça havia perdut una mica aquesta capacitat per recuperar a camp rival, i és veritat, amb aquest canvi de format de la pressió, on va pressionar amb els tres a dalt, on Lewandowski l'any passat estava endarrere i aquest any no, i això és veritat, el Barça està recuperant 4-5 pilotes menys a camp rival, i està jugant una miqueta menys a camp rival, també, lleugerament, però en canvi ha pujat l'efectivitat d'aquests atacs ràpids, és a dir, de l'atac després de recuperació. Amb el d'ahir, amb aquest 0-2, ja són gairebé el 13% dels gols del Barça que arriben després de recuperació en aquest atac ràpid, mentre la temporada 24-25, la passada, eren només el 9%. I hi ha una estadística molt bona, i és que el 15% de les recuperacions del Barça a camp rival tenen tant o més jugadors del Barça que rivals. És a dir, aquest fet d'apretar amb 3 li està donant ser menys eficient, l'equip rival et pot sortir una mica més fàcil de pressió, però en canvi cada vegada que recuperes tens més opcions per poder jugar i acabes finalitzant en gol. L'exemple perfecte és aquest 0-2, que com bé dius, doncs Fermín contacta amb Ferran, però és que tenia altres dues opcions per poder jugar.
Ricard, les sensacions potser respecte a la pressió del Barça aquesta temporada han estat menys bones, però aquestes dades que dona l'Àlex Dalmas, com a mínim amb l'aspecte dels gols, milloren respecte a Fogaña. Sí. Tu et sorprèn?
No, jo crec que en aquesta, jo diria que aquesta última fase de temporada això ha canviat. Jo veig l'equip molt més estable defensivament, el veig que la pressió s'ha ajustat millor, que ho hem parlat, que la línia defensiva és més responsable, més conscient de quan ha de fer el pas endavant, quan no. Crec que l'equip ha anat millorant defensivament, sobretot ja quan el Barça ha quedat eliminat de la Champions. Sí que és veritat que en algunes fases de la temporada hem tingut la sensació que l'equip no tenia continuïtat en aquest exercici. El que passa és que quan ho fa molt bé i aleshores li permet robar pilotes. Ara mateix, probablement sense la minya mal, és el factor de desequilibri més important del Barça en atac, recuperació i reatac.
Àlex, per tu quin és el jugador del Barça que més entén i millor executa la pressió?
Per mi és Rafinha, per les orientacions, per la intensitat, però ara mateix que no hi ha Rafinha, potser és Fermín. També Lamine és molt millor del que la gent es pensa, perquè orienta bé, però et diria que Rafinha i després Fermín.
A veure, el Barça femení, la gran notícia d'aquest diumenge, perquè ha tornat a classificar-se per jugar a la final de la Champions, sisena final consecutiva, fet que no havia aconseguit cap equip, cap club fins ara, ni l'històric Olympique de Lió, serà a Oslo, dissabte 23 de maig, contra l'Olympique de Lió, que ara entrena Jonathan Giraldo. D'avui al Camp Nou, Barça 4, Bayern de Múnich 2, el Barça ha estat superior, però hi ha hagut emoció, l'emoció pròpia d'una semifinal de la Champions. Sònia, com ho has viscut a la TDG? Potser amb una mica més de nervis i suspens del que t'esperaves?
Sobretot cap al final. És que jo crec que el partit ha anat ajustat a la primera part i no estava gens clar tot que el Barça, jo crec que ha millorat força respecte al partit d'anada, però un cop ja ens hem trobat amb el 4-1 i d'alguna manera tancaven la paradeta ja de cara a celebrar-ho, diria que també l'estadi, i fins i tot els canvis ajudaven a fer-ho amb l'entrada d'Aitana, però el Barça aquí ha perdut una mica el control del partit. El 4-2 situava el Bayern a un gol del patiment, és a dir, no estàvem encara patint, però sí que hi ha hagut moltes arribades del Bayern en els últims minuts que ens han fet pensar que encara patiríem, fins i tot amb un gol anul·lat que afortunadament el VAR hi ha entrat i bé, hem tingut sort que entrés, perquè era falta sí, però ja és d'aquelles faltes que una vegada no te la xiulen al camp, sovint no entra el VAR. Finalment, el 4-2, bé, jo crec que és bastant reflexa del que en realitat ha estat el partit.
Algú ha patit en aquells 20 últims minuts amb el gol anul·lat, el pal del Bayern de Múnich?
Jo no he patit ni amb el 0-0, perquè els primers 10 minuts han sigut una exhibició de la Caroline Graham Hansen, que feia el que volia, deies, el gol acabarà caient, 1-0, i ja s'han empatat, però quan ha durat de l'1-1 al 2-1 ha passat molt poc.
Sí.
Jo no, en cap moment he vist parellar la final.
A mi l'estona que més... O sigui, hi havia dos gols de diferència, però on he vist el Barça menys superior al Bayern ha estat els últims 20 minuts.
Bueno, aquest és un altre tema, però clar, però 4-1 i 4-2
al marcador. Sí, tenies marge. Sí, coixia dos gols.
Era més la sensació, perdona, Jordi, que arribés el 4-3 i com reaccionaria el Camp Nou i el Barça a espantar-te o no davant d'una situació com aquesta. Era més el que podia passar que no passava... el que passava, no?
Jo, la sensació és que potser hem menys tingut un pèl al Bayern o perquè realment tenia menys potencial respecte a... recordo alguna semifinal contra el Chelsea que la cosa ja pintava molt tancada d'inici i que el Barça les acabava resolent amb marcadors més estrets i potser hi donaven més valor que això que ha fet avui contra el Bayern, però l'altre dia Pere Romeu ens recordava que és que el Bayern només ha perdut dos partits en tota la temporada, el 7-1 del principi de temporada a Johan Cruyff i el d'avui, és a dir que a vegades l'expectativa de dir bé, això, jo el primer, jo pensava que el Barça no tindria cap problema per passar avui i en realitat fins a la descompressió final jo crec que no l'ha tingut, però vaja, que 6 finals seguides de Champions és impressionant.
Àlex ha fet dos gols, el 2-1 i el 4-1. L'han substituït i quan l'han substituït s'ha abraçat amb Patrick Jarro quan li donava el braçal de capità i s'ha emocionat, ha plorat, ha estat evident. Han estat evidents les llàgrimes d'Àlexia. Què ha dit després del partit, Àlexia, Marc Andrés?
Doncs, de moment... tothom sap que Àlexia acaba contracte aquest estiu, té l'opció d'ampliar-lo un any, però tothom sap que hi ha aquest contracte, i amb això sobrevolant l'horitzó de si és l'últim partit al Camp Nou, els micròfons de TV3, Àlexia ha dit això.
Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat, perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu que teníem des de fa molt temps i felicitat, sobretot.
Però encara no és moment de dir què farà el futur la capitana del Barça.
Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
Sònia Gelmà, com has interpretat tu les llàgrimes d'Àlexia?
Jo en el camp t'haig de dir que no me n'he adonat perquè no tenia monitor i no he vist el detall que s'estava emocionant, però jo crec que a ella li passa pel cap que no seguirà.
Sí, no?
Perquè sí que és veritat que potser ha estat una setmana complicada per ella i que és molt emocionant arribar a 6 finals consecutives, però vaja, aquelles llàgrimes que després hem vist a través de les xarxes, a mi em sembla que és alguna cosa més. Ara, el que no sé si ho té 100% decidit, i no sé... Ella és evident que no en vol parlar, i no sé si ho sabrem abans de la final d'Oslo, però és possible que ella li passés pel cap que potser era el seu últim partit al Camp Nou.
Avui Àlexia ha fet dos gols, ha igualat César, el Pelucas, en la segona posició de golejadors històrics del Barça amb 232 gols. Messi queda molt lluny encara, però Àlexia segurament acabarà per davant de César, perquè hi ha partits de Lliga, i al final de la Copa de la Reina, al final de la Champions, i t'explico. I a banda d'Àlexia, i tant avui ha tornat a jugar, Sònia, 5 mesos després de la lesió al peroné, i ha tingut l'estona final, que semblava tranquil·la, però al final no ho ha estat tant.
No, ha tingut aquella mitja hora, hem vist que òbviament encara li falta un punt, ha perdut una pilota que per exemple és la que ha significat el 4-2 del Bayern de Múnich, que evidentment una Aitana rodada aquest tipus de pèrdua no la tindrà. Però vaja, que té 20 dies per posar-se a to, per jugar tots els partits possibles de cara a intentar ser titular a la final de la Champions i si no tenir minuts.
La final serà contra l'Olympique de Lió, tot poderós Olímpic de Lió, el dissabte 23 de maig a Oslo. Evidentment Hi haurà Catalunya Ràdio a la capital de Noruega, amb la TDG, amb la Sònia Germà, el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà i companyia. Sònia, és una final molt especial i encara li fa una mica més el fet que a la banqueta de Lió hi hagi Jonathan Giraldez.
Home, especialment jo crec que aquest fet, l'entrenador que precisament et va permetre guanyar el Lió ara fa dues temporades a Bilbao, que va marxar en Estats Units amb la intenció de no competir contra el Barça i que dos anys més tard es troba a la banqueta de l'arxienemic amb un equip molt potent per intentar doncs endur-se la final davant el Barça. Jo crec que el duel de les banquetes contra el que era el seu ajudant aleshores és un dels al·licients sens dubte d'aquest partit, i a més els partits contra el Lió sempre són òbviament especials perquè és la gran referència en la Champions femenina. El Barça en té 3, el Lió en té 8, i per tant la intenció de a poc a poc anar escurçant, sabent que de moment estan molt per davant.
Però el Lió és aquell gran Lió que intimidava tant fa uns anys en les primeres finals?
No, jo crec que no. Jo, és una final de pronòstic força incert, perquè et diria més que el Lió és molt difícil descriure a què juga. Crec que és un equip que no acaba de jugar del tot bé a futbol, però que té molt bones individualitats i que té molt potencial en tota la seva plantilla. És a dir, jo crec que la gran diferència és aquesta, que és capaç de fer-te dos onzes que tots dos et podrien competir contra el Barça. I crec que aquesta temporada, l'any passat no es va classificar per la final i va fer un esforç fitxant una sèrie de jugadores amb qualitat que ajuden a les Dumorné i companyia, que ja les veiem a Bilbao ara fa dos anys. I el gran repte de Jonathan Giraldez ha estat el d'intentar convertir allò en un equip, perquè són moltes individualitats, però vaja, que jo no, crec que no m'atreveixo a dir que cap de les dues sigui favorites. Ho veig bastant 50-50.
50-50, eh? I el Pere Romeu, com ho veu? 50-50 també?
Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Doncs, a veure, crec que és... evidentment el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
Ara mateix, Pere Romeu, entrenador del Barça, veu el mateix nivell com a mínim que el Lió, que l'Olímpic de Lió?
Home, sí, evidentment. O sigui, nosaltres som un equip potent, som un equip que tenim un gran domini de la posició de la pilota, som un equip que el major tram del partit el solem dominar, per tant, jo veig que és una final que si fem bé les coses estarem segur a prop de fer un gran partit.
O sigui, aquella sensació d'inferioritat de les primeres finals, no sé si la de Bilbao. La de Bilbao, recordes, tu formes part del cos tècnic
amb
Jonathan Giraldez. Ja veu arribar mirant les a la mateixa alçada?
Sí, totalment. Jo crec que va ser una final... Jo vaig estar a la final de Turín, que a mi em va donar la sensació que clarament el Lyon, sobretot la primera part, ens passava per sobre, sí, a nivell físic, a nivell de ritme i de més. I a Bilbao crec que va ser una final molt parella, una final on evidentment els detalls van decidir, on evidentment el segon gol el vam fer a l'últim o penúltim minut del partit, però va ser un partit on nosaltres vam fer les coses molt bé.
I ja afrontàveu la final amb seguretat, eh? Sense cap tipus de complex.
Sí.
Que sí. Escolta'm, Pere, i t'imagines la final del dia 23 contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez amb el factor pilota favorable al Barça? Vull dir, això que deies dels mèrits del teu equip, com feu les coses, els trets distintius del Barça actual, te'ls imagines també en una final de Champions contra el Lió?
És que a nosaltres això és el que ens fa forts. Vull dir, nosaltres, la nostra identitat és el que ens fa anar a qualsevol tipus de camp i de terreny de joc a intentar dominar el partit. Llavors, nosaltres, això és el que ens aproxima a la victòria. Nosaltres, si ens allunyem d'això, segurament estem més a prop de fer un mal partit. Per tant, si nosaltres tenim el domini, dominem bé la possessió, passem bé la pilota, no accelerem constantment els atacs. Si nosaltres portem aquest ritme de joc, crec que estem més a prop de fer un bon partit, perquè si tu contra el Lyon vols fer una anada i tornada, elles físicament són més potents que tu.
i no t'interessa. Escolta'm, la final és en 3 setmanes. Ja tens clar com la prepararéu? Faràs alguna cosa diferent, per exemple, l'any passat?
No ho sé. Ara mateix acabem de classificar-nos, hem d'analitzar el Lió, l'hem d'analitzar el detall, tenim una final de la Copa també pel mig, hem de valorar moltes coses abans d'aquesta final, però, evidentment, tenir la Lliga ja tancada, finalitzada com a tal, crec que tenim bones setmanes de preparació.
No t'he dit ni enhorabona. Disculpa, enhorabona per classificar-te per la
Gràcies,
final. Com ho heu celebrat? O sigui, encara ho estàs celebrant?
Bueno, estem amb l'staff acabant de sopar, molt contents tots. Ha sortit un bon partit, un partit rodó, millor que el de la... que el partit d'anada. Hem corregit coses respecte a aquest partit d'anada.
Salma, no? Salma oberta a l'esquerra, no? O sigui, al tot sí, costa, sí, entre setmana ja més o menys donaves les pistes per on aniríeu i ja, sí, ja ha anat de la, com t'ho havies imaginat. El primer gol ve d'aquesta decisió.
Sí, sí, total, total. Vull dir, al final això va de quins espais et concedeix el rival. Nosaltres fins ara hem juntat molta gent al mig del camp i això ens ha donat molt en tots els partits. Ara ha sigut el primer rival de molt nivell, com ha sigut el Bayern de Múnich, que ens ha tancat molt bé els espais interiors, carregar al mig del camp, no sé fins a quin punt ens donava, i vam valorar que Salma a l'esquerra ens podria donar molt per tenir desequilibri, desmarcada, centrada i remat. I en aquest cas crec que avui ens ha sumat molt.
Pere, amb Jonathan Giraldez t'has enviat algun missatge aquests dies, avui tens previst fer-ho?
Sí, avui.
I què?
Avui.
Avui
molt bé,
això, no?
Sí, com sempre hem tingut una grandíssima relació, l'he felicitat pel partit d'ahir, m'hagués agradat fer-ho ahir, però sí que és veritat que entre els nervis i la tensió del nostre partit d'avui, doncs, se m'ha passat, i avui quan acaba el partit li he escrit un WhatsApp desitjant-li sort per aquesta final apassionant que tindrem.
No gaire, una mica només. No?
Una mica només, exacte.
I t'has respost o què?
Sí, sí, i tant.
Ah, molt bé. Pere, enhorabona per ser finalistes de la final de la Champions, finalistes de la Champions, sisena consecutiva, és una autèntica bestiesa, té molt mèrit.
Barbaritat, sí,
molt mèrit. I moltíssima sort pel dia 23 a Oslo, que us acompanyaran com sempre, d'acord?
Moltes gràcies.
El Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení. Gràcies, Pere.
Gràcies, una abraçada.
Uri, en un minut ens has d'explicar l'extrem de l'Àjax que has descobert i t'ha entusiasmat.
No, és que no l'havia vist mai. Ahir vaig estar veient l'Àjax PSV en directe al Johan Cruyff Arena i la veritat és que és un jugador que ens sentirem a parlar i molt. Mica Gots. 20 anyets.
El veurem al Mundial o no?
Jo crec que encara li falta un anyet, però... que marxarà ràpid d'Amsterdam i que anirà un equip gran, seguríssim.
Mundial encara no,
un jugador que, amb un partit, saps que aquells jugadors que amb un partit en tens prou?
Sí.
Pues amb aquest, amb un partit, n'he tingut prou.
O sigui, fitxable,
tant talentós, per l'esquerra, per la dreta, combinatiu, té dribbling, molt bé.
A veure si...
Té gol.
De cosifixa.
La setmana passada va fer el gol de la temporada a Holanda i també va marcar el 2-2 de volea. Molt bé. Em va impressionar, la veritat.
O el Quique Cárcel pel Girona, que encara...
No crec.
Patirà el Girona, fins al final.
Bueno, ja veurem demà bé al Sevilla. El partit de demà és clau.
Sí. Demà, Sevilla, Reial Societat, a les 9 del vespre, el Sánchez Pizjuán. Molts equips pendents d'aquest partit.
És curiós, i sí, perquè l'Espanyol té un punt més que el Girona i està tothom acollonit, i el Girona, sense Mitchell, i sembla que vagin a mitja taula.
Sí, molt tranquil. Jo crec que internament comencen a estar-ho, eh?
Ja, sí. Jo seria raonable, sí.
És per estar-ho. Doncs fins aquí arribem. Gràcies a l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Almàs, un diumenge més per ser aquí al Club de la Mitjanit. Diumenge vinent viurem el clàssic entre el Barça i el Madrid al Camp Nou, a la TDT, i és possible que l'aliron del Barça com a campió de Lliga. Gràcies.
La propera.
Bona nit. Adéu.
Bona nit.
Tan cert. Com que tu i jo som altres.
Com que tu i jo som altres.
Tan cert. Com que no hi ha res més. Tan clar. Com que la nit ens espera. Tan clar. Com que no ho fa per tothom.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb cert, clar, breu, i el record especial d'avui és per a Nadia Roig, que aquest matí ha acomiadat el seu germà, el David, en una cerimònia molt maca, que ha transmès amor, delicadesa, senzillesa i fins i tot un punt d'alegria per la vida, que és la Nadia, des de la discreció, la prudència, la dedicació, la implicació i l'afecte a la Nadia. Ja fa molts anys que forma part de la vida dels que treballem esports a Catalunya Ràdio, sobretot de la gent del cap de setmana del Tot Gira, però la Nadia sempre hi és per a tothom i per això tots l'apreciem. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa La Carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.